IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3, amb Juan Gabriel Bauzà.
Com anar? Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a Esports 3 a IB3 Ràdio. És divendres 12 de juny i l'actualitat esportiva passa pel Palma Futsal, que juga demà a Múrcia el partit decisiu de les semifinals del play-off pel títol. El d'Antonio Vadillo, que han fet avui el darrer entrenament a Terres Murcianes, necessiten guanyar, ja hi són, a Terres Murcianes, han viatjat avui, necessiten guanyar el Pozo per classificar-se per a la final, on ja espera el Barça, un partit que el podreu seguir a la sintonia d'IB3 Ràdio. I a més, avui hem de parlar del Mundial, que ha arrencat amb victòria de Mèxic en el partit inaugural a l'estadi Azteca. La selecció de Javier Aguirre amb el mallorquí Toni Amor com a ajudant ha guanyat Sud-àfrica per 2-0 en un partit marcat per 3 expulsions. L'ex-mallorquinista Canin Lee també està protagonista en aquest Mundial, donant l'assistència en el primer gol de Corea del Sud davant la República Txeca. I avui debuten el Canadà de Kyle Larin i els Estats Units al Mundial. Els canadencs s'enfronten a Bòsnia-Herzegovina, que venen d'eliminar Itàlia a les eliminatòries, mentre que els nord-americans jugaran contra el Paraguai. Espanya, mentrestant, prepara el debut de dilluns a Atlanta contra Cap Verd. Parlarem del Mundial amb Miqui Verger i molt pendents en el dia d'avui de la presentació d'Òscar Troya amb l'Atlètic Balears com a nou entrenador. L'extècnic del Poblense assumeix el repte d'ascendir als blanquiblaus a la primera federació, mentre que el Poblense ha presentat també avui Julián Robles, extècnic del Mallorca B, com el seu substitut. I també parlaran que Joan Prudens no continuarà al Poblense i podria recalar al Mallorca. Bé, tot això i molt més fins a les dues del migdia amb Margalida Cifra a la part tècnica, la producció Miquel Àngel, Miqui Tous. Senyores, senyors, mos hi posem. Està sent un dematí frenètic a la redacció esportiva d'aquesta casa, d'aquest divendres. I per començar, hem de parlar de l'Illes Balears Palma Futsal, que és camí de Múrcia. Els mallorquins han viatjat a Terres Murcianes per preparar el partit de demà contra el Pozo, en el que serà el duel decisiu de les semifinals del play-off pel títol. Aquest cap vespre, l'equip d'Antonio Vadillo farà el darrer entrenament abans d'una eliminatòria en què els espera un rival complicat i un ambient al pavelló que promet ser ben hostil. Avui de matí ha parlat amb un equip amb d'IB3 l'entrenador de l'Illes Balears per al futsal, Antonio Vadillo, a l'aeroport de Palma abans de viatjar a Múrcia, i aquestes són les sensacions de l'entrenador de l'equip en balear abans de jugar demà.
Bien, bueno, creo que hemos forzado, después del primer punto perdido, hemos hecho los deberes, hemos forzado el tercer partido. A partir de ahí, a ver cómo, con la intención de que va a ser un partido durísimo, donde los dos nos jugamos pues el pase a la final y a saber manejar distintas situaciones, a mejorar ciertas cosas que del primer partido y del segundo partido que no hicimos bien contra ellos, y con mucha ilusión, ¿no? Que vamos. Sí, porque es verdad que la segunda parte, sobre todo en Murcia, la primera no estuvimos bien, pero bueno, nos fuimos agarrando al partido, pero la segunda parte estuvimos muy por debajo de nuestro nivel, y bueno, el partido del otro día, pues lo que a nivel de sabor de boca, nos recuperamos un buen sabor de boca, sabiendo de que de lo que somos capaces también, ¿no? Cuando jugamos a nuestro nivel. Y evidentemente que el Pozo, para tener posibilidades, nos va a obligar, ¿no?, a jugar a nuestro máximo nivel, a competir a nuestro máximo nivel, porque es un grandísimo equipo y para hacerle frente tenemos que estar a un gran nivel nosotros. Bueno, al final una cosa va unida con la otra, ¿no? Pero nosotros realmente pensamos en el partido, ¿no? No en las consecuencias que pueda tener. Eso son consecuencias de... Y lo más importante es estar mentalizado en el partido, ¿no? A partir de ahí sí que está claro de que... de que el premio es muy bonito, tanto el ir a Europa, quizá la, para mí personalmente, la mejor competición a nivel de clubes, y acceder a la final de la Liga Española, que creo que también es un premio muy, muy bonito. Pero insisto, todo pasa por hacer mañana un grandísimo partido contra un rival como el Pozo, donde evidentemente con el apoyo de su público pues vamos a ver en más a un Pozo más parecido a lo que es el primer partido que a lo que fue en el segundo partido. Así que, y nosotros intentaremos ver más a un Palma lo que fuimos en el segundo partido que en el primer partido.
Les paraules d'Antonio Vadillo abans de viatjar cap a Múrcia, i també han pogut parlar amb el futbolista de l'Illes Balears per al futsal, David Peña.
Bueno, sabemos que es una final para, bueno, tanto para nosotros como para ellos. No solo nos jugamos el pase a la final, sino también la clasificación para la Champions de la próxima temporada. Por lo tanto, es uno de los partidos más importantes de la temporada, así que hay que salir a ganar. Bueno, yo creo que un poco lo que se vio el otro día aquí en casa es salir sin miedo, sin tener nada de respeto, porque sabemos que si jugamos a nuestro nivel y con confianza, pues sabemos que podemos hacerle frente a cualquier equipo. Por lo tanto, pues eso, salir sin tenerle respeto, saber jugar como nosotros sabemos, y tendremos muchas opciones de llevarnos el partido. Sí, obviamente queremos volver a jugar la Champions el año que viene, por lo tanto, es uno de nuestros principales objetivos.
En cas de guanyar el Palma Futsal, es classificaria per a la gran final, on ja espera el Barça un partit. El de demà, que el podreu seguir a la sintonia d'IV3 Ràdio a partir de les 7, amb la narració de la llegenda del periodisme balear, Gavi Fortesa. Per altra banda, també hem d'estar molt pendents del filial del Palma, que es jugarà demà a la pista del Mataró, l'ascens a la segona divisió. El conjunt mallorquí parteix amb avantatge gràcies a imposar-se per 2-1 al partit d'anada a Son Moix. El capità del conjunt mallorquí, Izan Vargas, ha parlat d'aquest enfrontament.
Pues esperamos un ambiente calentito, la verdad, normal, es una final de playoff. Yo pienso que ellos van a venir a apretarnos como hicieron en la ida de principio a fin. Nosotros a jugar con calma, sabemos que tenemos un gol de ventaja, que no es mucho, y hacer lo que nosotros sabemos.
El partit començarà demà dissabte a les 6 del capvespre a la pista del Mataró, i tindreu puntual informació aquí a IV3 Ràdio. Una del migdia, 12 minuts, fem una aturada per la publicitat i continuem amb el Mundial.
A IV3 Ràdio, Esports 3. IV3 Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 1,99 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,75 euros kilo, la chuleta de lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,40 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2, ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
Si a tu te dic pinta,
mur,
portada.
Si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Barceli Bosch. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IV3 Ràdio.
Una del migdia, 14 minuts, Esports 3 en directe aquí a IV3 Ràdio. Ara parlarem del Mundial, però a les darreres hores s'està parlant d'un tema que afecta el Reial Mallorca i concretament afectaria el seu entrenador Martín de Michelis. Vull sumar en aquesta conversa ara mateix amb el nostre company Toni Fuster, narrador del partit del Reial Mallorca. Molt bon dia.
Bon dia.
I també Miqui Verger, micròfon sense fills, del partit del Reial Mallorca, company en Divetres Tele, Divetres Ràdio. Miqui Verger, com ha anat? Molt bon dia. Miqui, bon dia.
Hola, bon dia. M'escolta?
Ara sí, ara sí. Ara t'escolta perfectament. Bé, anem a contar un poc tot el que està passant, el que sabem, i fins on podem arribar. S'està parlant molt en aquestes hores de Martín de Michelis. Fuster, els nostres companys de Radio Marca han dit fa uns moments i han donat la informació que diu que Martín de Michelis tindria peu i mig, un 90% fora del Reial Mallorca.
Jo m'ha arribat a veure 12 i 27 sí. minuts, d'aquí davant, ja s'hi va anar a tele.
Sí.
M'ha arribat un informe. M'ha arribat bé, 12 i 24 la primera, o 20, un poquet abans, i després de 27, una gestió d'un representant, d'un futbolista del Reial Mallorca, que em deia que hi ha una bomba informativa a la ciutat esportiva i que afecta a Martín de Michelis. Res més. No poden dir res més.
Aquesta...
Aquesta informació. Company de Reial Marca, veig que han donat la notícia de que té un tant per cent molt alt de possibilitats de que no sigui entrenador a Mallorca, és a dir, que pugui rescindir el contracte, perquè recordant que Martín de Michelis va renovar dues temporades. Més. És a dir, jo m'he posat en contacte, he intentat posar-me ja en contacte per contrastar fons, segurament si sabien res. Una persona molt vinculada a l'entitat de Mallorca no sabia absolutament res de la situació, cosa que m'ha dit també que, bueno, que podria ser que tingués una oferta de qualque equip també important, i que això hi he pensat més bé, i ara intenti de quina manera pot tornar enrere la decisió del contracte de renovar, que podria ser per un costat, per aquí. I una altra persona molt més important encara, me sap greu, no m'ha agafat el telèfon, és a dir, sonava, però automàticament, pum, és a dir, m'ha enderviat la cridada, que possiblement se pot coure cor, ho podem intuir. Ara, fins aquí poden llegir. Jo no tinc més informació, doncs informació que tinc, però una informació que està allà...
Sí, sí, és el que sabem en aquesta...
I que no puc, no, ni m'inventaré absolutament res, perquè...
No, evidentment que no.
Lògicament, no, aquí no m'ho inventant les coses, i quan estiguin contestades i confirmades...
Sí, sí, però és un tema del que s'està parlant i sí que crida l'atenció.
I ben explicades també, perquè molt de pits, tu pots mullar una informació, però si no t'enteren ni de les tres quartes part de boquear, m'estim més sobre 10 minuts més tard, realment, ja, pels dissenyals, que el que ha passat, que no anticiparò abans.
No, ja t'he dit. Compte'm en aquesta hora el que està passant, el que s'ha anunciat d'un mitjà de comunicació, com
sí,
la Radio Marca.
Radio Marca, segur que té més informació.
I la informació que tu has rebut per part d'aquest representant. Dit això, Miqui Verger, crida l'atenció que això estigui passant, tenint en compte el que també hem comentat ara, que Martín de Michelis hagi renovat per dues temporades amb el Reial Mallorca. No sé si a tu també t'ha cridat l'atenció tota aquesta informació del que s'està parlant en aquesta hora.
Sí, sí, clar, i tant. És una bomba informativa, és una cosa totalment inesperada, perquè és el que dius, fa poques setmanes que ha renovat per dues temporades, tot i que el tècnic del descens li han fet una oferta de renovació que ell ha acceptat per dues temporades, i el que està passant entre mateix és que el tècnic argentí, si es confirma aquesta notícia, seria una dimissió del tècnic, i el Mallorca té dues possibilitats, que és acceptar o no acceptar aquesta dimissió del tècnic, i després supos que també el Mallorca, si això es confirma, el Mallorca entenc que defensarà els seus interessos i voldrà una penalització econòmica si se'n va de Michelis.
Clar.
És a dir, però sí que és una notícia, si es confirma, és una notícia que afecta i molt a la temporada vinent, a la segona divisió. És el primer cop que rep el Mallorca de cara a la seva intenció de pujar de categoria.
I més tenint en compte que De Michelis no volia ser única i exclusivament un entrenador a l'ús, sinó que havia demanat molt més, tenir més poder de decisió dins el Real Mallorca, i en certa manera seria la persona que estaria planificant, no?, aquesta temporada, no només des del punt de vista dels entrenaments, sinó a l'hora de decidir a qui fitxar i a qui no, de la confecció de la plantilla.
Clar, perquè han de tenir en compte que hi haurà moltíssims moviments en el Mallorca en aquest estiu, entre sortides i entrades. Segurament seran al voltant de 30 moviments, més o manco, els que protagonitzarà el Mallorca. I ell volia tenir la veu de poder decidir tant sortides com entrades. Hem d'esperar, perquè aquesta informació sí que no la tenim, si el tema és que té una oferta o si el tema és que no li estan agradant els moviments del club en aquestes primeres setmanes de mercat. Jo crec que és un poc precipitat dimitir si aquesta darrera és l'opció que ha duit en De Michelis a dimitir. Segurament, i és especulació, el més normal és que l'argentí tingui una oferta.
Un Martín De Michelis que recordàvem comentarà aquest Mundial, i per altra banda Fuster te demanava avui de matí, encara no hi ha data, no?, de quan ha de tornar al Mallorca els entrenaments, però en principi tot fa indicar que serà el mes de juliol.
Normalment sol ser la segona setmana de juliol, que cau damunt dia 6 per mi, no? Supos que 6-7 hi haurà revisió mèdiques i dia 8 o entre 8 i 9 començar ja a entrenar, perquè pensant que dia 14 arranca la competició, ja arranca la Lliga Primera i Segona Divisió, perquè hi haurà equips que no jugaran aquest dia, equips que tenen o que tindran futbolistes en el Mundial que hauran arribat en fora a semifinals i final i que se'ls donarà un poc més de temps, jugaran entre setmana, una jornada intersetmanal que s'ha deixat unes dates per aquests equips, no? Però la Segona Divisió lo normal és que 14, 15, 16 i 17, que són divendres a dilluns, i no se disputi aquesta primera jornada.
Per tant, tot això s'ha d'anar desvetllant ràpid, perquè d'aquí no res, el Mallorca torna als entrenaments i tornarà també a la competició. Dit això, estarem molt pendents de tot el que puguen saber entorn en aquest tema aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió, però... Ha començat el Mundial. Ha començat el Mundial.
Sí.
Avui...
Amb un mallorquí, amb en Toni Amor. Sí, ahir vespre.
T'ha aixecat pres, no?
Sí, una matinada grossa, però és que amb aquest Miquel Berger m'apareix que ni s'ha anat a lleure.
No ha dormit, Miquel Berger, eh?
En Miquel...
Sí, entre les 12 i les 3 i mitja, més a Manco.
Sí.
Sí, sí.
Ha dormit 3 horetes, no?
Sí, 3 horetes i mitja, més a Manco, sí.
Per veure el debut de Mèxic contra...
No, el debut de Mèxic a les 9 del vespre.
Sí, sí.
Aquest, que ha guanyat la seva Sud-àfrica, per cert, Mèxic ha passat per damunt, és a dir, ha fet un gran partit, i el que m'ha estranyat més d'aquest partit són les 3 expulsions. Vull dir que hagi començat ja el primer partit amb 3 expulsats, no? Que qualcun pot ser un poc exagerat. Bé, per entorn sí, però m'apareix que filaran molt prima. En quant a, no sé si són ordres o no són ordres, però crec que s'afilarà molt prim en l'estadio de Vermaes.
Sí, les primeres jornades dels campionats normalment els àrbitres acostumen a enviar missatges. Ja després aniran... És a dir, les semifinals de la Copa del Món, ja te dic jo que la segona expulsió de Sud-àfrica no la verà ni l'Anglaterra ni França, per exemple. Saps? Aquestes són... És un missatge que donen així per començar, de no donar cops en el camp, etcètera, etcètera, però vaja, jo crec que també això ho aniran tranquil·litzant a poc a poc.
Miqui Berger, com has vist la selecció de Mèxic, que tenim aquesta proximitat, entre altres coses, perquè sí. El seleccionador és Javier Aguirre, acompanyat del mallorquí Toni Amor. Com has vist la selecció de l'ex-míster del Real Mallorca, i quines possibilitats creus que té en aquest Mundial?
Jo crec que tindria manco possibilitats si Aguirre no fos l'entrenador, perquè jo crec que Mèxic és un equip molt limitat, que ahir és cert que va passar per damunt de Sud-àfrica, que encara és òbviament més limitat encara, i jo crec que li va por de l'escenari al conjunt sud-africà, però jo crec que Mèxic jugar a casa com a anfitrió en un equip que no té moltes coses on es pot agafar futbolísticament, jo crec que sí que el tema mental tenen un dels millors entrenadors possibles per a aquest objectiu, que és el de fer un bon paper. És a dir, Mèxic sempre xerra de la maledicció del cinquè partit, és a dir, abans el cinquè partit era el dels quarts de final, que no arribaven mai, no arriben des del 86, ara el cinquè partit són els vuitens, però vaja, el seu objectiu de quarts de final jo crec que no té equip per arribar tan lluny. Ara, si aconsegueixen acabar primer de grups i fer tot el Mundial a casa seva, a Mèxic, sí que serà una passa important per poder aconseguir-ho. Però jo crec que tot el que sigui arribar a vuitens ja, també haurem de veure els encreuaments. Però jo crec que tot el que sigui arribar a vuitens serà un èxit per a Aguirre i per a Toni Amor. Segurament allà, en el seu país, els demanaran més, però amb l'objectivitat que ens dona la distància, jo crec que Mèxic tampoc pot aspirar a moltíssimes coses més.
Anem a escoltar Javier Aguirre, que deia després d'aquest debut al Mundial i la victòria del seu equip.
Jugar un poquito mejor la primera parte, nos encontraron muchas veces la espalda. Quizá un golito más hubiera estado bien. Contra 10 nos relajamos un poco, el segundo gol vino a... Sí, nos faltó apretar un poquito más, ser un poquito más ambiciosos. Pero bueno, empiezas con el pie derecho, ganas, puerta cero.
Al inicio del Mundial, es un escenario brutal. Eso te hace que las patitas se te sacudan un poquito. Vienes del CAR para acá, la gente, el pueblo estaba en la calle y eso al jugador le va diciendo, ah, caray, llega el momento que... Ves el escenario y eso lo atribuyo básicamente, ¿no?
I doncs el que deia Javier Aguirre en roda de premsa, i també el grup A, Corea del Sud, ha guanyat aquesta matinada la República Txeca per 2-1. L'ex-mallorquinista Canin Lee ha estat protagonista donant l'assistència en el primer gol del partit. Un duel, un partit que ha fet matinar en Miqui Verger i en Antoni Fuster, cosa que no és gaire habitual, i fer-los dormir poc. Miqui Verger, has vibrat amb aquest partit.
Sí, aquí també tenim relació amb les mallorquinistes Canin Lee, que jo crec que dels 32-64 jugadors que hauran jugat al Mundial de moment és sens dubte el millor dels partits que hem vist fins avui, encara que el seu compatriota Juanca ha estat avui més decisiu, però bé, Canin Lee ha fet un gran partit a liderar el conjunt de Corea del Sud.
Ha donat una assistència,
la del gol de l'empat. És a dir, Son és el capità, però jo crec que és un jugador que ja està pitjor ja per edat, i perquè ha de jugar a la Lliga dels Estats Units ja no té el nivell que tenia abans. És una llàstima que no hagin coincidit els millors moments de la carrera tant d'en Canin Lee com d'en Son per poder donar una qualitat extra a Corea del Sud, que jo crec que segurament sigui de les asiàtiques que més lluny arribarà. Però bé, Canin Lee ha estat bé. Txèquia, molt dolent amb la pilota, molt perillosa si a pilota aturada, si ha arribat al gol, després una treta de banda brutal de Chufal i gol de Krejci, que és el central que va jugar al Girona, un central que ataca major del que defensa. I quan Corea semblava que estava en el pitjor, que no havia assimilat bé el gol, ha arribat aquesta bona passada en profunditat de Canin Lee, que ha servit per l'empat, i ja després el segon gol jo crec que fa justícia al que s'ha vist. L'única jugada que ha fet Txèquia, jugada trenada, ha estat el minut 92. Jo crec que ens pot donar un poc la idea de lo limitat que és aquest conjunt txec. Però bé, ha complit l'expedient Corea del Sud, i tant ell com Mèxic, pràcticament amb un puntet més, estaran ja classificats pels 700.
I avui el Canadà de Kyle Larin s'estrena contra Bosnia i Herzegovina en el grup B, i els Estats Units debuten en el grup D contra el Paraguai. Encara de veure Kyle Larin, Bergi, o què?
Sí. En la xerrada, Kyle Larin contra Hatzikadunic.
Sí.
El que passa és que és molt probable que Larin jugui, i és més probable encara que Hatzikadunic no ho faci, perquè no és titular habitual amb la selecció de Bosnia, l'exmallorquinista. Bé, veurem. Larin, que Als finals de l'any passat, de l'any 2025, l'any natural, no estava molt clar si seria titular amb el Canadà, perquè estava fent una temporada feresta amb el Feyenoord. Se'n va anar al Southampton, va rendir molt millor i ara sí que serà segurament titular la davantera amb en Jonathan Davis, que segurament la davantera és el que té millor el Canadà, juntament amb Buchanan, jugador del Villarreal. Veurem, és un incògnit el que pot fer el Canadà, que és anfitrió, també per la gent que li agradi un poquet més el folklore. Els dos partits d'avui també tindran cerimònia inaugural, un en el Canadà i altre amb els Estats Units. I ja veurem, en teoria, Canadà hauria de guanyar a Bòsnia, però alerta, perquè els balcànics també són, és un equip jove i tenen possibilitats de fer mal també al Canadà. I el de les 3 de la matinada, bé, els Estats Units són anfitrions, tenen l'obligació segurament de passar de fase i el Paraguai hi ha moltíssima il·lusió, però no tenen la seva estrella per avui, que es va lesionar el darrer amistós, així que Enciso es baixa, ja veurem si pot tornar a jugar. I bé, en aquest partit sí que no veig moltes relacions amb el futbol balear.
Hem arribat a la 1:30, Esports 3 i Vetres Ràdio, parlant del Mundial, del que ha donat de sí fins ara i el que pot donar de sí. Ara farem una porra, evidentment. Li demanem a Miqui Verger que mos faci un poquet de futuròleg i ens analitzi el Mundial, qui creu que pot arribar a les semifinals, a la final, i qui el pot guanyar. Hem de dir que quan Espanya, Luis de la Fuente i els seus continuen preparant el debut de dilluns a les 6 a Atlanta contra Cap Verd. Luis de la Fuente, quan li van demanar pel tema de favorits o no favorits, va donar una tracalada de noms, de seleccions que podrien guanyar el Mundial, que era llarga, llarga. No sé si Miqui Verger ho veus d'aquesta manera, que hi hagi molts candidats per poder guanyar aquest Mundial.
Sí, sí que n'hi ha, perquè al final totes les... tot està molt, molt, molt ajustat. Ara pensam en Espanya a l'Eurocopa, que sembla que va arrasar, però va fer un gol Miquel Merino contra Alemanya a la pròrroga, que si no arriba, tal volta no hagués estat campió a Espanya ni hagués arribat ni tan sols a les semifinals. Jo crec que els marges són molt estrets i hi ha, sí, moltes... tothom, jo crec que tothom pensa un poquet en el mateix. El Brasil, França, Espanya són els grans favorits, després el Brasil, l'Anglaterra... més o manco és un poc la idea que tothom xerra, també tothom de Portugal. Els europeus s'acostumen a ser... l'Argentina, òbviament, actual campió del món. Els europeus acostumen a ser favorits, però sí que és cert que els hi costa un poquet més quan el Mundial no... sobretot quan es juga a Amèrica, perquè quan es juga fora d'Europa, llevat el d'Espanya, precisament, jo crec que no són molts els Mundials que han guanyat els europeus. Així que, ja veurem, jo crec que no hi haurà sorpresa i serà un campió que sí que hem vist guanyar o ja té qualque mundial. Jo, la meva aposta particular, sí, un poc arriesgada d'entre això, jo crec que és Anglaterra. Anglaterra.
Anglaterra guanya el Mundial per Miquel Verger. Fuster, qui guanya?
Argentina, Anglaterra, Portugal, Brasil, Espanya. Per jo són aquests els favorits. Qui guanya? Molt difícil,
Fuster.
Molt difícil.
Per qui apostes? Per qui apostes tot el teu patrimoni, que és gros?
Espanya,
dali, no? Tot Espanya, tot Espanya. Jo estic com a Fuster, jo crec que la selecció espanyola guanyarà el seu segon Mundial. A mi m'agradaria, si no...
Ja ha plogut, han passat 16 anys. 16
anys, ja. Però és que era ahir, jo ara m'ha visualitzat.
És passeig marítim, celebrant.
Sí. Què deia el Miqui?
No, que Anglaterra 60, en la meva aposta fa 60, que no guanya, un Mundial. Marguerite. I va ser que seva. Sí, també dependrà de com arriben en Lamine, en Nico, jugadors lesionats que fa setmanes que no juguen, a veure com arriben també. Si arriben bé, òbviament, Espanya té moltes possibilitats. És una obvietat, però és així.
I Margalida Cifre, la nostra tècnic, que està molt pendent d'aquesta xerrada que estem fent del Mundial, qui creus que guanyarà el Mundial? Quina és la teva aposta? Brasil, el Brasil, diu el Brasil. Per tant, en Fuster i jo, Espanya, en Miqui Verge, Anglaterra, la nostra tècnic de so, el Brasil. Veurem què passa, veurem què passa. De ben segur que mos ho passarem molt bé. I avui, ja has posat el despertador per avui, Miqui Verge?
Avui, com que demà és dissabte,
veuràs el resum, o què?
No, a les 5 ens anirem a lleure. Sí, aguantarem fins a les 5 de la matinada.
Avui aguantaràs, no? Avui aguantaràs, molt bé.
Avui aguantaré, ja després, escolta.
Sí, ja després.
Modo sueño, el mòbil i au.
Fins al partit de les 9 del vespre pot tornar. Pot dormir.
Jo crec que no aguantaré avui, eh? Jo crec que avui no.
Avui ja està, avui ja...
Jo crec que avui no.
El partit d'avui...
Però sempre el poden veure en diferit?
Sempre, clar, això sempre.
Clar, sí, és altra possibilitat també, com que és dissabte, dormir un poquet i a la primera hora del només aixecar-te veure el partit, és una altra opció, clar.
Clar que sí. De ben segur, però, que aquest Mundial serà de pinyol vermell. Miqui Verge, moltíssimes gràcies.
Dilluns en parlarem d'aquest Mundial de l'actualitat del Real Mallorca.
Sí.
I tindrem un convidat també especial vinculat al Mallorca dilluns i farem un poquet de tertúlies a primera mitja hora.
I tot perfecte, serà un gran programa dilluns, que ningú s'ho perdi. Gràcies, Vergi, cuida molt.
A Ferrada.
Adéu.
Aturada per la publicitat i continuem. Hem d'escoltar Òscar Troia, que avui ha estat presentat com a tècnic de l'Atlètic Balears, i també a Julián Robles, que ha estat presentat com a entrenador del Poblense.
A IB3 Ràdio, Esports 3. IB3 Ràdio és esport.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Un programa molt viu, el que vivim aquí, a IB3 Ràdio, que és Esports 3. Tenim entrevistes encara preparades, tenim darreres notícies que ens van arribant. Primer de tot, moviment a les banquetes del futbol balear. L'Atlètic Balears i el Poblense han presentat avui els seus nous entrenadors. El blanquiblau s'han apostat per Òscar Troia, fins ara tècnic del Poblense, que assumeix el repte d'intentar ascendir l'Atlètic Balears a la primera federació juntament amb el seu cos tècnic. A la presentació ha parlat Patrick Messou, el director general del club.
Hemos decidido entre todos que la mejor opción y el momento adecuado es ahora para Oscar, para coger el equipo. Estamos súper convencidos que ser entrenador de Baleares para ojalá para un rato, aunque solo firma para una temporada de momento, pero sí tenemos muy buena sintonía, feeling. Todos los reuniones que hemos tenido, pues la idea son idénticos. Tenemos muy claro lo que queremos como equipo, como club, lo que queremos transmitir. Y en todo eso pues ha encajado perfectamente Oscar, y desde el primer momento pues tenía claro que quería venir, y nosotros desde el primer momento teníamos claro que Oscar es el entrenador.
I anem a escoltar que ha dit Òscar Troia, que ha parlat de la seva sortida del Poblense. Ha dit que s'han d'aconseguir els objectius, però que vol anar pas a pas i no començar a parlar de l'ascens.
Tanto Miguel como Martín Munar que yo iba podría escuchar pues alguna oferta del Baleares, y si la hubiera. Y bueno, pues automáticamente me puse en contacto con el Poblense, le dije la situación que había, que había la opción de poder hablar con Patrick y con Marc. Ellos lo entendieron, hablamos primero con el Poblense, después hablamos con el Baleares, y se produjo un entendimiento que yo creo que que es lo que nos ha hecho tomar la decisión, que para nosotros es un paso más también de salir de nuestra zona de confort, que llevamos ya 10 años, 10 temporadas en Sapobla, y que al final, pues oye, que siempre seré del Poblense, siempre seré un Poble más, pero creíamos que no solo Óscar, sino que todo el cuerpo técnico, pues queríamos emprender una nueva aventura, y una nueva aventura en un equipo como el Baleares, en una estructura como la del Baleares, pues es ilusionante para cualquier entrenador. Y si eres balear, pues mucho más. Y no es el equipo de trabajo de Óscar Troyas, no, somos un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que tenemos hambre, que tenemos experiencia, que tenemos resultados, que tenemos juventud y ganas de que seguir creciendo. Y para mí es fundamental, es decir, el sentirte rodeado de la gente que te acompaña en el proceso y que te hace mejor en el día a día, pues para mí es primordial. Y yo creo que cogemos un proyecto muy ambicioso, cogemos un proyecto donde la dimensión es mucho mayor que otros proyectos de la isla, por tanto necesito tener, o necesitamos estar juntos, todo el staff, para emprender, para hacerlo lo mejor posible y para conseguir todos los objetivos que nos marquemos en el corto plazo. No se puede hablar de ascender en el mes de junio, porque no es ni razonable ni lógico. No tenemos, estamos construyendo la plantilla, no sabemos si esa plantilla vamos a ser capaces de hacer un buen equipo. El objetivo es ganar siempre. Siempre. ¿A quién? A quien sea. Y ese va a ser el objetivo. No puedo ganar un partido de la jornada 25, no podemos ganar un partido de la jornada 15. Lo que hoy es nuestro partido es hacer una buena plantilla. Ilusionar. Con esa buena plantilla, hacer un buen equipo. Y con el trabajo del día a día, pues a partir de cada semana, cuando nosotros nos sentemos y nos vayamos viendo, el primer partido de pretemporada, el objetivo es ganar. Y a partir de ahí, es decir, creo que nos ha funcionado nuestra idea, nuestra filosofía. Creo que no es eludir presiones, no es eludir presiones ni nada parecido, es ser realista.
Les paraules de la presentació d'Òscar Troya com a entrenador de l'Atlètic Balears, i el Poblense, el buit que deixa Troya, l'ocuparà Julián Robles, presentat fa escassos minuts. L'extècnic del Mallorca ve a agafar les regnes d'un projecte que ve d'una gran temporada i vol continuar creixent. A Sa Pobla, amb Julián Robles ara mateix en directe, es troba el nostre company Toni Tenerife. Tenerife, com anem? Molt bon dia.
Bon dia, Juan Gael, molt bon dia també als nostres oients d'Espostres. Efectivament, estem als Barca Samis, on s'ha fet la presentació multitudinal de dia. Està estivat aquest recinte de gent, d'aficionats, de directius, fins i tot d'exjugadors que no s'han volgut per la presentació. Del que li farà relleu a Óscar Troya, història, president del Poblense, 10 temporades, amb la fita recent en una tercera plaça a una federació, i sobretot a una passa, pràcticament en minuts, a un penals de poder pujar a primera federació, i el relleu fa, doncs, un vell conegut de l'aficionat al futbol de Canostra, com és en Julián Robles, que després de dues temporades sense entrenar, per decisió pròpia, torna, i de quina manera. Julián Robles, bon dia.
Bon dia.
Dues temporades després, tornem a la feina, però mira quin repte te toca.
Sí, necessitava un impàs de tiempo después de estar 21 años seguidos entre jugador y entrenador en el fútbol profesional. Y sí, un reto muy bonito, un club muy familiar que me han acogido con las puertas abiertas y con mucho cariño, y esperemos poder devolverle esta confianza.
¿Y quién has estado lo que te ha convencido de venir aquí, a Sa Pobla? Por supuesto que altas ofertas tendrías, pero la Sa Pobla ha estado, como ha dicho el presidente Miquel Bernasa Molón de Sorra de Prensa, ha estado dit y fet, ha estado el primer candidato Julián Robles, y ha estado cridar-te y dir que sí.
Sí, el club ya lo conocía de todos estos años, pero Físico Enrique es muy amigo mío y ha estado dentro del club y lo conocía a la perfección. Sí que quise informarme bien del tipo de personas que era el Presi, Martín Munar y José Perales, y todo el mundo me hablaba maravillas de ellos, y yo creo que era lo más importante, trabajar con gente que te vayas a encontrar a gusto y empezar un proyecto nuevo, un proyecto que, bueno, que ha estado muchos años dirigido por Óscar, que ha hecho grandísimos años aquí, y esperemos que nos vaya igual de bien.
Y le mandan a Julián Robles que se pase el cascos, porque supongo, Juanga, que tendrás preguntas que hacerle, que ya es nuevo en todo el Poblense. Julián Robles.
Efectivament, Julián Robles, com estàs? Molt bon dia, míster.
Què tal? Bon dia.
Molt content per tu i supos que ets més que conscient, no, d'aquest repte. Òscar Troya ha deixat el llistó molt, molt alt en aquest poblense. Això afegeix per tu motivació, tensió, pressió. Com ho afrontes?
Bueno, darte las gracias por tus palabras y bueno, creo que no hay que mirar atrás. El año pasado se hizo una gran temporada, pues se va a intentar mantener el bloque porque ya partes con una ventaja si el bloque que ha funcionado lo puedes mantener, pero bueno, sabiendo de la dificultad de la segunda ref, sabiendo que hay cinco filiales que lucharán en principio por ascender, Alcoyano, Barça B, que va a ser una temporada muy dura, sobre todo. Mucho trabajo en competir todos los partidos al máximo. Es la línea en la que vamos a tener, seguir un poco con la línea que había en el club y intentar darle muy fuerte para conseguir el objetivo.
Has per tu com a entrenador un dels reptes més importants que has viscut en aquesta professió?
Sí, posiblemente ya no es un club, un filial de primera división, un fútbol base, es un equipo, un primer equipo y bueno, y más viniendo de una temporada tan, tan buena como han hecho, pues sí que es un reto muy importante. Empezar desde el primer día con mucha ilusión, con muchas ganas para intentar hacerlo lo mejor posible.
Que te presenti Julián a casa mis, això és important, comences bastant bé, perquè se menja molt bé allà.
Sí, y bueno, el recibimiento ha sido espectacular, mucha gente, han hecho una lona que es muy bonita, la verdad que el recibimiento ha sido espectacular, muy agradecido.
¿Y qué tal amb el president, amb Miquel Molondro? M'imagino que bona sintonia amb el presi, ¿no?
Sí, muy bien, ya lo conocía de todos estos años, de venir aquí a jugar y siempre ha sido muy respetuoso, muy educado y bueno, ahora que lo conozco un poco más de cerca, pues en la misma línea. Sobre todo que son muy buenas personas y muy trabajadores y que quieren mucho al club y entonces eso es lo que nos han transmitido.
Sí, la veritat és que el poblense i els seus aficionats se senten moltíssim, no, el seu club, tot el poble està amb ells i seria un autèntic somni, no, veure i viure aquest ascens històric i a més, m'imagino, Julián, que quan entres i veus les instal·lacions, veus la gespa, que està en perfectes condicions, és un club que, tot i que ha d'evolucionar, perquè evidentment un ascens el que fa és que hagis d'aquest club, no, d'alguna manera, tant amb infraestructura com amb el sistema, hagi d'anar evolucionant, però sí que té la base, no, per ser un club de primera federación, no sé si tú piensas así.
Bueno, quieren dar pasos importantes poco a poco para intentar profesionalizar cada vez más el club, el equipo, y bueno, yo creo que es importante que tengamos los pies en el suelo porque es una categoría que, verdad, que se ha hecho un gran año, que se va a mantener gran parte de la plantilla, o se va a intentar mantener la gran parte de la plantilla y si no, mejorar con los fichajes que se puedan hacer, pero los que conocemos la categoría sabemos de su dificultad. Creo que es muy importante empezar bien y los primeros partidos para colocarte ya en una posición tranquila, porque es verdad que muchos equipos han empezado abajo y es muy difícil salir de estas posiciones. Entonces, sobre todo, trabajar una buena pretemporada y intentar hacer un buen inicio de pretemporada para colocarnos en una zona tranquila.
Sí, és una lliga complicadíssima i jo sempre dic una cosa és la lliga regular, per dir-ho d'alguna manera, que és molt complicada i molt competitiva, i després són els play-offs. Els play-offs és més complicat encara perquè te la jugues a una sèrie de partits i si fas dos minuts que no estiguis al 100% i que no estiguis bé en aquell moment, com li va passar a l'Atlètic Balears, al Poblense, que no va ser clarivident en aquest cas de cara a porta i després no va tenir sort en els penals, i és molt complicat ascendir. Per tant, un play-off és una altra competició dins la pròpia competició. Julián Robles, moltíssimes gràcies per atendre en directe els micròfons d'IB3 Ràdio i tota la sort del món per aquesta temporada.
Muchas gracias, un saludo.
Les paraules de Julián Robles, que ha estat presentat avui a Sa Pobla. Toni Tenerife, escoltam renous de plats i escoltam moltíssima gent, no?, a casa Mís. Supos que ara tindreu el moment d'un pot de refrigeri, no?
No. Ja ho hem tingut abans i supos que toca recuperar forces. Evidentment, en un local com és el Bar Casa Amics, que sempre està ple, passi el que passi, dia rere dia, avui no podia ser una excepció, i la veritat és que l'ambient és d'autèntic luxe. Un ambient, Juan, que faig aquesta reflexió, d'eufòria, jo que no s'ha pujat. O sigui, no s'ha pogut pujar, però el tenen ben assimilat i ja miren cap endavant. En Miquel Benassa molt on, president del Poblense, ho ha dit. Ha estat molt guapo en guany, però girant fulla. En guany faran 91 anys des que es va fundar la Unió Esportiva Poblense i toca mirar endavant. I bé, i això és l'actitud que té el Poblense, i amb un canvi de tècnic forçat, perquè Òscar Tolla ha volgut acceptar altres reptes després de 10 anys aquí a Sa Pobla. I, evidentment, el repte de Julián Robles és majúscul, perquè, bé, no crec que se li exigeixi igual el que ha fet Òscar Tolla la passada temporada, però, evidentment, la permanència de la primera passa del Poblense en aquesta segona federació, i, segons com que digui la plantilla, per què no, somiar. En qualsevol cas, molt de convenciment aquí a Sa Pobla de que s'ha encertat amb aquest fitxatge, però, Juan, que tu saps que el resultat marcarà si ha estat encertat o no l'adquisició per costa nit d'en Julián Robles.
Ha d'entrar la pilota, però el que està clar és que Julián Robles és un molt bon professional i també una persona absolutament extraordinària.
Extraordinari.
Toni Tenerife, cuida't molt. Una abraçada, gràcies.
Sí, molt bé, més tard.
Vinga, fins ara. En 9 minuts arribem a les 2 del migdia. Hem de connectar amb urgència perquè hi ha notícia amb Eivissa. Hi ha notícia relacionada amb l'U d'Eivissa. Per això saludam en aquesta hora el meu company Víctor Sancho. Com anem? Molt bon dia, Víctor.
Què tal? Bon dia, Juanga.
Tot bé?
Tot bé, sí, anant tirant. Fent feina per aquí, fent cridades, indagant, i bé, veure si hem trobat alguna cosa ja gairebé oficial. Ja.
És el que toca aquests dies i durant aquest mes i mig, tot per fer a totes les plantilles, i sonen noms, es confirmen notícies, entrenadors, jugadors, etc. Per on passa ara mateix l'actualitat, Víctor?
Doncs passa ara mateix pel que acaba de publicar Esports IB3 a xarxes fa uns pocs minuts, que l'Eivissa ja tindria tècnic, ja tindria míster. Fa uns dies va anunciar el director esportiu, que és Michel Sanz, i ara podem parlar del nom de Raúl Jona. Falta, s'estan signant, perquè en Puigcebre s'estan signant els darrers documents i falta que el club ho anunciï de manera oficial, però nosaltres ja podem avançar que Raúl Sainz, del Rincón, més conegut com Raúl Jona, serà el pròxim míster de l'Eivissa. Pel que no el conegui, el presentam ràpidament, Juanga. Nascut a Logroño, ara fa 49 anys, complirà 50 el pròxim 3 d'agost. És conegut sobretot per haver aconseguit pujar a segona divisió a la Cultural Leonesa ara fa una temporada. Ha estat gairebé aquesta la darrera sense entrenar, perquè va ser destituït de la Cultural Leonesa les primeres jornades de Lliga a segona divisió. Abans havia estat a la Societat Deportiva Logroñés, l'equip de la seva ciutat, que on va fer molt bon futbol i també unes competicions de mèrit. I abans havia entrenat també al planter, al filial de l'Alavés, també molt a prop de casa seva. És l'home escollit per Michel Sanz, el primer entrenador de l'era Michel Sanz a la direcció esportiva de l'Eivissa. És un entrenador a qui li agrada el bon futbol, tenir homes de bon peu, Bé, del darrer equip en el campionat de la Cultura recordam jugadors com Chacón o Bicho, que també han tingut molts minuts aquesta temporada a segona divisió i que li va donar tota la confiança. Li agrada aquest joc de toc, de possessió, d'elaboració. Bé, veurem a veure com ho fa aquí a la Eivissa. Ja deim faltar només la confirmació oficial, però nosaltres ja podem avançar que Raúl Jona serà el nou míster de l'Eivissa per a la temporada 26-27.
Idò, veurem, què passa, perquè la banqueta de l'Audé, ja ho sabem, i ho hem contat aquí tradicionalment a IB3 Ràdio, no és una banqueta fàcil, el que es diu tradicionalment en el món del futbol, és una banqueta calenta, no, Víctor?
Molt calenta, ja ho sabem, sense anar més juny. Primera federació a l'Eivissa, aquesta serà la quarta temporada i mai l'entrenador que ha començat l'ha acabat. Vull dir, només dir això ja...
Aquesta
podem
dada
allargar les dades, però...
Ja ho diu tot, eh?
Aquesta dada ja és potent. I, bueno, i de directors esportius no és igual, però gairebé. Són tres directors esportius en menys de 4 anys. Vull dir, hi ha hagut més regularitat, ha estat més assegurat aquest seient, però no gaire més. Així que, bé, desitjar tota la sort, que serà també la sort dels aficionats de l'Eivissa i també de nosaltres, perquè a nosaltres ens interessa que els equips d'aquí li vagi bé, també. Així que veure què tal Raúl Jona l'Eivissa. Entenem que fins a la setmana que ve, tant ell com el director esportiu, que encara no ha afunyat l'illa, Michel Sanz, arribaran la setmana que ve i que en algun moment de la setmana que ve seran presentats tots dos, no sé si a la vegada. Primer, el més lògic seria que el director esportiu, que ha estat anunciat abans. Però bé, aquesta és la notícia d'aquesta hora, s'estan signant contractes i Raúl Jona, si no passa res estrany, en els pròxims minuts serà el pròxim entrenador de l'Eivissa.
I l'altra notícia, escoltarem un extracte de l'entrevista que li has fet a l'entrenador de la penya, Ramiro González. La penya esportiva Santa Eulàlia, que té diumenge una cita important fora de casa. Els eivissencs se visiten el camp de l'Arenas d'Armilla a Granada en el partit d'anada al play-off d'ascens a la segona federació amb l'objectiu de treure un resultat favorable de cara a la tornada. Esperem que ho suri, no? La penya, Víctor.
Sí, està en molt bona dinàmica la penya ara mateix. Són 3 victòries i un empat en el play-off. Han fet gols, a més. És cert que juguen contra un rival que serà un poc més complicat, perquè clarament ja ens explicava en Ramiro que és un rival molt defensiu, que no han encaixat gols en els darrers 4 partits. Això és molt important també, amb gent amb experiència com Àlex Gálvez, és jugador de primera divisió i també ex de la U d'Eivissa a segona divisió aquí, i el míster Jorge Molina, que és un... fa 2 dies estava jugant a primera i a segona divisió, és del Getafe, entre altres equips, no? I del Betis. Així que bé, és un rival segurament poc conegut, però que, clar, té gent amb molta experiència a la banqueta i a la plantilla, així que no serà fàcil, però bé, la penya va en bona dinàmica, jo crec que són 2 equips molt diferents, a veure quin estil guanya, no?, en aquest sentit.
Idò, gràcies, Víctor, anem a escoltar l'extracte d'aquesta entrevista.
Evidentemente, no, cuando llegas ahí hay que poner la guinda, ¿no? No nos podemos conformar. Hemos hecho algo muy bueno y ahora queda, pues, en la gran final darle ese pasito que es lo que todos soñamos.
No sé si te ha dado tiempo ya, bueno, el lunes trabajaste recuperación, el martes descanso, ya habéis iniciado de nuevo el trabajo, ¿no?, para afrontar el partido de ida de este fin de semana contra las Arenas de Armilla, que ahora hablaremos del rival, pero bueno, primero, ¿has podido analizar ya un poco? Porque me habías dicho que no los habías visto todavía jugar, ¿no?
No, me tomé un poquito el lunes de pedir contactos y bueno, que nos pudieran enviar algo y sí, ya los tenemos un poquito vistos, sí.
¿Qué tal equipo? Esperas, porque el Motril parecía que era favorito, por lo menos tenía más nombre, ¿no? A priori, tenía más nombre como equipo, pero ¿qué tipo de rival así, a grosso modo, puedes explicarnos qué va a ser?
Es un rival que al final trabajan todos, son todos currantes, es un equipo que defiende muy bien, que la portería normalmente la lleva a cero, lleva, creo que los últimos 4 partidos llevaba portería a cero. Su virtud es el bloque, tiene un trabajo defensivo muy grande, a nivel ofensivo a lo mejor no te atacan tanto, pero te atacan bien, sobre todo viven del error del rival y bueno, vamos a un ambiente hostil donde es un equipo muy agresivo, muy intenso, con jugadores muy experimentados que ya conocéis. Pero bien, bueno, vamos a adaptarnos también nosotros a la situación.
Jugadores y entrenadores, lo dices por Alex, sobre todo, ¿no? Alex Gálvez, que estuvo en el Ibiza, es jugador de primera división del Rayo Vallecano, estuvo jugando en Alemania también, que está dando, él es de allí, de la provincia de Granada, está dando sus últimos pinitos, pero va a ser un duelo de entrenadores alicantinos, ¿no?
Sí, Jorge, bueno, me he enfrentado alguna vez en algún partido amistoso cuando él empezó y que le estaba en Alcoyano, creo ahora mismo, y bueno, yo soy nacido en Burgos, crié en Alicante, pero al final los que se enfrentan son los jugadores, ¿no? Al final nosotros quedamos en segundo plano.
No, lo digo en ese sentido, tiene un entrenador mediático porque hace dos días se ha retirado ya veterano, estaba jugando en fútbol profesional. ¿Le ves, o sea, ya has visto que es un equipo, o sea, su apuesta de primeras es más de estar juntos, de aprovechar el error del rival? De momento no se va para arriba, ¿no? La idea de fútbol de Jorge Molina.
No, porque creo que a priori no era un equipo que iba a luchar por estar ahí arriba, pero no era como el aspirante a llegar a la final, ¿no? Y al final creo que por trabajo, por el gran bloque que ha hecho y lo que compiten, creo que eso es la virtud de ellos, ¿no? Ha conseguido que sea un equipo muy, muy difícil de hacerle gol.
Parece ser que el partido se va a jugar finalmente el domingo a las 12. Digo, no sé, bueno, se había hablado de que se iba a jugar al principio por la tarde del sábado. No sé si por hora, por temperaturas, Andalucía, ya sabemos allí cuando ya llegan estas fechas cómo están las temperaturas, ¿no? El calor que hace. ¿A vosotros os da igual un horario que otro o qué pensáis?
No, nosotros coincidíamos con ellos en jugar el sábado por la tarde. El tema es que el club compra unos billetes para salir a las 7 de la mañana del sábado, llegar a la 1 a Granada, poder comer y descansar y jugar por la noche. Todos queríamos jugar por la noche. Creo que ellos dicen que nosotros, no. Nosotros queríamos jugar sábado, evidentemente, por lo que venimos hablando siempre, ¿no? De la salud del jugador, de que se vea un espectáculo. La federación, después de estar bloqueados los billetes, había algún problema y no nos hacen viajar. Entonces llegaríamos allí como a las 7 de la tarde para jugar a 9 y media de noche, después de dos aeropuertos. No es viable. Hay que descansar porque no es un partido de liga cualquiera. Es un partido, una final de un playoff. Entonces no podemos permitirnos jugar después de estar 6 horas de viaje en 2-3 aeropuertos y llegar y jugar un partido, ¿no? Entonces al final, bueno, no es un horario aconsejable, pero no hay otro, o sea, no podemos jugar en otro horario.
30 segons per arribar a les dues, hem d'anar acabant. Seguirem molt pendents de l'evolució i del futur de Martín de Michelis com a entrenador del Reial Mallorca. Podria deixar el conjunt vermell. Fins aquí, Esports 3. Gràcies, Margalida Cifra, la part tècnica. Vos ha parlat Joan Gabriel Bausà. Ara, l'info migdia.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.